Bon dia, bona hora. Avui al Mans us oferim una conversa que vam tenir amb el músic Jaume Arnella i amb el periodista musical Ferran Riera al voltant dels 80 anys d'en Jaume Arnella i de les seves propostes musicals. Un programa que vam emetre el 7 de maig.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio. Mans, amb Quim Rotllant.
Guitarra toca tranquil·la. Guitarra, no t'espantis, no. Mira que hi ha el senyor batlle i també el regidor. Mira que hi ha el senyor batlle i també el regidor.
En el nostre país, afortunadament, són moltes les veus que han format part de les bandes sonores de diverses generacions. Hi ha però veus que han representat alguna cosa més, més enllà de la creació concreta, veus que s'han compromès amb una causa, amb un sector o amb una memòria. A vegades és fruit de la casualitat i a vegades és fet expressament. Una d'aquestes veus són qui avui ens acompanya al programa, en Jaume Arnella, que amb els recents 80 anys celebrats, precisament va ser divendres, té a la seva motxilla un munt de vivències, de coneixences, de discos, d'obra, evidentment, una carrera i obra que avui en dia encara són molts els músics que la reivindiquen i la reinterpreten, fins i tot. Jaume Arnella, felicitats, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia i bona hora a tothom, home. Gràcies per les felicitacions a tot Catalunya i part de l'estranger.
Te n'han arribat moltes o no?
Moltes, moltes, massa, sí, en tinc algunes. Algunes per obrir, són telegrames, n'hi ha del Vaticà, n'hi ha, en tinc. Però, bueno, ja aniré fent.
Tot esperar, ja contestaràs.
Sí, s'ha d'anar fent amb calma.
Molt bé, si arribem pels 80 anys, tens 80 anys més per anar contestant tranquil·lament.
Sí, senyor, sí, senyor.
Qui també ens acompanya avui al programa és el periodista Ferran Riera, que acaba de publicar el treball Jaume Arnella, artesà de cançons. Un treball molt coral, al final, que demostra precisament com Arnella atreveça aquestes generacions, tots els estils, totes les modes. Ferran, bon dia també.
Hola, molt bon dia. Jo encara no he fet els 80, no. Espero fer-los, però aprofito la vinentesa per felicitar el Jaume.
I tant.
Gràcies,
els
Ferran,
fer
gràcies.
Amb la mateixa energia, no m'imagino?
Sí, jo sí, m'agradaria, sí, sí, ja. Sí, sí, i tant.
Escolta'm, Jaume, Ferran, gràcies per venir, com us dèiem. Si us sembla, situem-nos i demanem a en Ferran que ens faci una introducció, perquè, esclar, has presentat aquest llibre i no és fàcil glosar la figura d'en Jaume perquè és polièdric, no és només un cantant ni un creador musical, és això, però és molt més.
No, ja ho has dit tu molt bé. Efectivament, és un personatge que cal prendre'l des de molt diferents aspectes, no? Un seria l'aspecte, diguem-ne, històric, no? Què ha anat fent al llarg de la seva vida. Un altre aspecte seria el que ha anat fent artísticament, encara que ell no es considera un artista, sinó un artesà. I això hi hauria molt tema per discutir, no? I un altre tema podria ser, per exemple, tot el que ha fet al llarg de la seva vida i al llarg de la seva carrera artística o artesana, tot el que ha fet, diguem-ne, el que ha contribuït en el desenvolupament de la música tradicional a Catalunya, que a mitjans dels anys 60 pràcticament estava desapareguda per qüestions que tots coneixem, com el franquisme, com la prohibició de la parla i de la cultura catalana, i com a partir des del mateix seminari que hi va estar, el seminari, encara que després ho va deixar, creant el grup Telstar 33, que van començar a editar cançoners que es distribuïen entre el moviment escolta, els excursionistes, i com es van començar a popularitzar unes cançons que estaven pràcticament oblidades, després amb el grup de folk, després amb els Sapastres, després amb el Sac de Cançons, bueno, els Treballs de Camp, després la cobla Cotofluix, que va donar pas a la Orquestrina Galana, efectivament, i després ja, diguem-ne, en solitari, com a recuperador d'aquesta vella tradició dels romansos, que, i a més, aquí no acaba la cosa, perquè també ha desenvolupat una carrera molt important com a adaptador de poemes de tota mena d'autors. Llavors jo crec que això que deies és una visió polièdrica. La la que jo he intentat reflexar en aquest llibre, i precisament no només amb la veu del Jaume, sinó amb la de moltes altres persones que l'han anat tractant i treballant amb ell al llarg de tots aquests anys de trajectòria.
Un obrir tancar d'ulls, fugir seràs la vida. A cavall dels entulls, ja la hi veu sense brida.
Jaume, en Ferran ens ha fet un dibuix que donaria pols molt més d'aquesta llarga carrera. M'imagino que veure'l publicat deu fer com efecte, no? Deu fer com a impressió.
Sí, que fa impressió, sí. I més aquí tots els aspectes aquests polifèmics, Doncs està bé, està molt bé. I em fa gràcia també, doncs, que el que diuen companys, perquè jo he fet moltes coses, però sol no, potser no n'he fet cap, bueno, o n'he fet poques. I l'he fet bàsicament ara amb uns altres, i sempre aquesta sensació d'una colla que va tirant cap endavant, la retrobo una mica aquí amb el llibre aquest. O sigui, és el reflex d'una època, o de diverses èpoques, i que es viuen amb més gent, i amb més gent que no ha pogut entrevistar a ell, perquè, bueno, però que també això, llegint el llibre es poden sentir unes èpoques pròpies.
A mi m'hauria agradat poder entrevistar molta altra gent, no? Però per desgràcia ja no són amb nosaltres. Gent, vull dir, molt important en la carrera del Jaume, com podria ser, per exemple, el Joan Soler i Amigó, o el Jordi Fàbregas. Malauradament ja no estan aquí, però sí que he intentat això, donar una visió global, no? Que de vegades és contradictòria, perquè el Jaume diu unes coses i els companys o els amics o les amigues diuen unes altres, no?
Això ho fa expressament o...
No, però això em sembla que li dona...
La memòria.
Li dona vida al llibre, no? I a més també el Jaume diu una cosa que sempre ha treballat envoltat de gent, però en realitat el Jaume el que sempre li ha agradat és treballar sol. Llavors això també és una contradicció.
Tinc vàries de contradiccions i aquesta n'és una. Sí. Que per una banda m'agrada... és que també m'agrada començar coses, però no sé acabar-les. Potser aquesta és una resolució de les contradiccions. M'agrada començar coses amb gent i després em canso de les coses o de la gent i després jo desapareixo i me'n vaig cap a un altre. Això són mancances que tenim, potser més endavant.
Quatre cavallers, quatre camarades s'han anat a trobar per robar una dama per robar una dama. Venen de molt lluny, de quatre contrades, a tots els uneix la mateixa parla. L'un de Guardamar, l'altre n'és de Salses, de Mau el tercer i el quart és de Fraga. Han deixat a part rancúnies passades i ara busquen junts una nova albada. Quatre cavallers, quatre camarades s'han anat a trobar per robar una dama, ai, per robar una dama. Volen el que és seu, el que és seu res d'altre, el que els hi pertany i és cosa obligada. És la llibertat que els hi fou robada fa una pila d'anys, sols a punta d'arma. És la llibertat, és la seva dama, no els hi volen dar i hauran d'agafar-la. Quatre cavallers, quatre camarades s'han anat a trobar per robar una dama, ai, per robar una dama.
Situa'ns una mica, a tu, qui et posa en el món de la música? Com t'hi trobes?
Hosti.
I per què la música més d'arrel, que ara en diem d'arrel, la música més tradicional, és la que t'interessa?
Doncs, veia pregunta. No ho sé. Home, a mi m'ha agradat sempre la música. Ja de petit jo tocava l'harmònica, jo tocava Los Sitios de Saragossa, que és com a gran hit. I després Mi Casita de Papel, que és el que es tocava aleshores, i després La Llevantina. Tot això jo ho tocava amb harmònica. Després vaig dir que volia tocar el piano i mon pare em va dir que no. No, però vas a parar amb el piano. I, bueno, i després, uns anys més tard, vaig fer algunes cosetes de piano. Però vull dir que la música m'ha agradat sempre, igual que cantar, sempre que em dutxo, que ho faig molt de tant en tant, doncs m'agrada cantar. I llavors, però així en el món de la faràndula, això m'hi va posar el grup de folk.
El grup de folk.
Perquè jo abans ja cantava i anava cantant doncs, per agrupaments escoltes, per colònies d'estiu, anava, alguna vegada en algun teatre, perquè m'havien dit, vine aquí, però així ja d'una manera més sistemàtica va ser amb el grup de folk.
Que vas col·laborar amb un parell de treballs discogràfics al principi de la formació, crec recordar.
Bueno, sí.
El Festival Folk i el Folk 2.
Sí, però això a part de les gravacions hi ha quantitat de festivals que fèiem amb ells.
Que de fet la història del grup de folk és una història relativament curtíssima.
Sí.
El que representa aquella generació i tot el que es va fer, encara avui en dia en bevem, no?
Vam obrir una finestra i va entrar una ventada. Va entrar una ventada.
Jo som pobre desgraciat, sense família i sense llar. Jo som pobre desgraciat, sense família i sense llar. Em vendria els meus calçons per un plat de macarrons.
No, jo, si em permeteu, ja fa uns anys precisament vaig escriure un llibre que era la història del grup de folk. Es deia el grup de folk, crònica d'un esclat, no? I en primer lloc vaig fer aquest llibre perquè sorprenentment ningú l'havia fet fins llavors, no? I llavors vaig descobrir com en molt poc temps, en un any i mig d'existència que va tenir el grup de folk, vam fer una feina extraordinària que es va expandir per tots els països catalans, no només amb uns repertoris que en aquell moment semblaven nous, no? Amb una barreja de cançons del folk song americà, de músiques del món, tipus Bella Ciao i altres cançons d'aquestes, i també començant a recuperar cançons, cançons també de Sud-amèrica, que en aquell moment era molt activa, també en la creació de cantautors, i també començant a recuperar cançons catalanes, no? I llavors, amb aquest any i mig, i amb dos LPs que hem de reconèixer que estaven gravats en unes condicions bastant precàries, però van aconseguir una difusió extraordinària, de tal manera que van començar a sortir com a bolets grups de folk arreu dels països catalans, no? Mm-hmm. I a partir d'aquí estem parlant de fa 50-60 anys,
doncs, això era el 68.
Sí. Doncs sí. A partir d'aquí doncs, es crea o es torna a crear una tradició que estava pràcticament perduda, no? Mm-hmm. I encara es manté, perquè ara, a començaments dels anys 2000, quan el grup de folk va reaparèixer, també va tenir un èxit extraordinari. I com deia el mateix Jaume, ells van fer molts concerts i només tocar els dos primers acords de cada cançó i la gent ja anava sola i les cantava. I ells ja
era, no calia cantar.
No calia que cantessin.
Sí.
Minyona de Reus, filla de molt bona casa, per anar-se'n a ballar se'n posa ben vi, pollada, olaila. Per anar-se'n a ballar se'n posa ben vi, pollada, canta la tres padrinets de la primera florada, olaila. Canta la tres padrinets de la primera florada, un gerim rentava el pèl, l'altre inventava la cama, olaila. Un gerim rentava el pèl, l'altre inventava passa de la lliga cama. Ai, la mare, que em dirà quan em veurà tan mullada, olaila.
Una minyona de Reus que trobem en el treball Folk 5, editat l'any 1975.
El folk i les músiques del món. I Catmans, amb Quim Rutllant.
Jaume, en una altra línia, i abans ens ho apuntava en Ferran, no sé si la gent ho sap, que tu havies tocat, crec, la tenora?
Bueno, també.
Amb la Cotofluix,
ho he tocat,
ja que
tot, sí?
Sí.
També havia tocat també a la Cotofluix, jo bàsicament era el flabiol, però quan faltava el tible, tocava el tible. O faltava
una tenora, més de l'àmbit greller, també,
tocava
no?
la tenora, horrorós. Una s'ha de tenir un morro molt gran, i jo el tinc, eh?
I escolta, sí, amb la Galana, la pretensió, a diferència de el grup de folk, era... clar, hi ha tota una història de no només ballar en català, sinó amb una sonoritat concreta, amb un missatge concret i amb una rítmica que potser s'havia oblidat, no?
Sí,
que no,
sí, i un aire, era recuperar un aire, perquè aquí a Catalunya hi havia hagut una tradició molt gran de balls d'embalat. Uh-huh. I amb tot amb el que això suposava, doncs, des dels balls del canvi de parella, el ball de jo què sé, el ball del
ball robat.
El ball robat,
el canvi de parella,
sí, molts d'aquests. Doncs recuperar una mica això i fer un ball una mica indígena d'aquí a casa nostra, sense haver de manllevar masses coses de tota la tradició anglosaxona, que està molt bé, però que ja se la faran els anglosaxons, eh?
I de fet, també en aquesta... Vaja, amb aquesta idea més d'escenari, més de ballables, etc, la teva tasca ja al voltant... molta més, perquè, per exemple, també coincideixen aquí, que és quan et trobes un grup que es diuen, o que es fan dir els Esquirols, o els ajudes a començar.
Home, sí.
Però també hi ha una Elèctrica d'Arma, en la qual també col·labores, o
sí,
col·laboren amb tu.
Sí.
O sigui, aquell moviment en el qual també hi deixes pinzellades.
Sí, jo que sé. Bueno, són... Amb cada col·laboració, amb cada grup, és diferent. O sigui, el que dius dels Esquirols, aviam... amb els Esquirols jo els vaig conèixer el 68, perquè havíem d'anar a cantar allà al grup de folk, i jo vaig desaparèixer, no sé si vaig anar d'excursió, no sé on vaig anar, diguéssim, vaig 15 dies o així, i el tornar, vaig tornar directe allà, i resulta que el bolo del grup de folk es havia suspès, i llavors, però dic, ja que estem aquí, doncs cantem una mica, i vam cantar, i llavors hi havia un grup de gent d'allà que cantaven, i diu, ostres, els vaig escoltar, diu, està molt bé aquestes cançons, diu, no sabem si tira endavant o no, doncs clar que sí que tireu endavant, suposo que ja n'estaven ben convençuts ells de tirar endavant, i eren els Esquirols, perquè això era l'Esquirol,
l'Esquirol mateix,
l'actuació aquesta, sí, i bueno, i ells a vegades diuen que és per culpa meva, que però no, ells ja portaven una marxa directa.
Bebeu, bebeu, compare, que us aneu a desmaiar. Abans que jo em desmai, deixeu-me traguejar.
I mentre ell veurà tot, cantarem la bom-bom-ba, la bom-bom-ba, la bom-bom-ba, la bom-bom-ba.
Ferran, una de les coses que marca això també és aquesta generositat d'en Jaume, no? Aquesta manera d'encomanar entusiasme a l'hora de tirar endavant projectes.
Sí, sí, efectivament. Potser en el cas dels Esquirols mateix, no? Potser necessitaven un detonant, i aquest detonant va ser el Jaume, com ha sigut detonant de moltes altres coses, com per exemple quan això es va posar d'acord amb una companyia elèctrica d'arma que encara no existia, perquè el seu cunyat era el bateria, el Josep Fortuny,
sí,
i els va convidar a gravar el seu disc...
Justícies ara l'hora.
Exacte, ara no sortia el nom.
Sí,
doncs,
sí.
I aquesta, diguem-ne, que va ser el primer registrament de l'Alarma, encara que no estigui reconegut oficialment en la seva discografia, clar, perquè forma part de la discografia del Jaume. Però d'aquesta manera el Jaume ha imposat moltes altres coses, com un altre, perquè abans hem parlat del flabiol i de la tenora, però no hem parlat de la Graia, i ell va ser una de les persones que va contribuir també a la
recuperació
de la Graia, i potser podríem dir 4 o 5 cèntims.
Bueno, jo què sé, si uns quants vam decidir doncs, que aquí no hi havia ni gralles, I és quan a Vilanova els Urriols, els cosins aquests, van dir, doncs nosaltres farem gralles, però necessitem que crear una mica més d'ambient al voltant d'això. Dic, doncs farem una revista que es dirà Gralla. Doncs molt bé, i llavors aquesta revista que ha de tenir? Doncs una cosa que parli dels castells, una cosa que parli de gralles, i una cosa de repertori, i hauria d'haver una mica de mètode de gralla. I diu, el mètode t'ha tocat a tu, Jaume, i em va tocar a mi, o sigui, i el vaig fer per militància, no perquè fos bo, era perquè s'havia de fer i es va fer.
Tinc un bon amic que és bastant sorro, amb la seva ploma sols escriure això. No la fa servir per escriure res, sols per fer això. Ell primer llegeix tot el que jo escric, si algun disparat ja me la toca. Desinteressat, ho fa pel meu bé, si no vaig errat, pel vostre també. Ja fa força temps que ens coneixem, sovint em recorda com progressem. Ara ja em deixa dir que ho sapit mugró. I si tant convé, també puc dir colló, colló, colló. Altres temes, però, més enrevessats. Encara segueixo tenint-los badats. Màxim, la gracieta, o quatre vegetats, que les coses sèries s'han de quedar al pap. Ja està garballat i tant, passa pel salat d'aquest senyorat. Si els cants d'aquest any no us han agradat, torneu l'any que ve, veiem que canvia. Jo tinc inglés. Ei, si els cants d'aquest any no us han agradat, torneu l'any que ve, veiem que canvia. Veiem que canvia l'any que ve. Ei, torneu, torneu l'any que ve, veiem.
Aquest era el meu amic mànager des del treball. Potser ja era l'hora amb una pre-elèctrica d'arma l'any 1976.
Catalunya Ràdio, 40 anys. Mans amb Quim Rotllant.
Sí, fem. Aquesta ronda la pago jo, vale? No vagis a la mar encomanant les penes, no vagis a la mar, les aigües em van plenes. Vora, vora del port hi ha una vella taverna, vora, vora del port, mala mort.
Són moltes de les iniciatives que estem repassant, són moltíssimes, però Ferran, ajuda'ns a centrar en quin moment en Jaume és el protagonista a l'escenari, perquè ara l'hem vist molt, l'hem sentit parlant de molts projectes en comú. En quin moment destaca? És amb el primer, amb el treball, potser amb les rondes del vi, que se'l comença a reconèixer en ell ja més com a artista?
Home, jo diria que també en aquest cas hi ha diverses etapes. Una primera etapa podria ser aquesta, no? Quan el treball conjunt que fa amb el lletrista Joan Soler Amigó, uh-huh. I ell posa la lletra, ell posa, la el música. Jaume posa la música a moltes de les lletres del Joan, i en aquest cas destaca, evidentment, destaca una cançó com Les Rondes del Vi, que automàticament és assumida com, ja, directament com si fos una cançó tradicional, no?
A més,
com,
eh?
Sí, 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 sí. I vull dir, com una cançó que no té autors coneguts i que bueno, vull dir, és una cançó que sembla que vingui de segles enrere, perquè tal com està concebuda, doncs és això, perquè sigui cantada en grup, perquè sigui cantada, diguem-ne, com d'una forma festiva i bueno, té unes característiques que la fan perdurar fins ara mateix, que es continua cantant, perquè hi ha molts grups joves que l'han pres, sí, sí, de nou, l'han versionat, l'han convertit en jo que sé, en rock de garatge o en punk o en qualsevol altra cosa,
sí,
no?
Sí, sí.
Però bueno, és una cançó que continua viva, evidentment. Però jo crec que el Jaume, doncs, així és com en aquests primers anys, bueno, primers anys, estic parlant fins a mitjans dels 80, bàsicament treballava en grup, és a partir de cap a l'any 88, una cosa així, que comença a treballar ja molt més en solitari, amb aquesta recuperació de la tradició del romanço, i que és llavors quan es planta sol damunt d'un escenari, bueno, de vegades ho fa acompanyat amb el Rafael Sala o amb els solistes de la Costa, però bàsicament és ell sol amb la seva guitarra, amb els seus, també portes uns cartells, portes uns ninots, bueno, et muntes un show que per mi, francament, jo et vaig veure moltes vegades als anys 90 o als 2000, i per mi ets una mena de això que diuen en anglès one man show, no?
No m'orquestra.
És una persona, sí, una persona que s'ho fa tot sol i que a més té molt més mèrit veure'l en directe que no pas escoltar els seus discos, perquè en directe, diguem-ne que cada concert és diferent, depèn molt de l'auditori, de l'ambient, del tipus de públic, de molts factors, no? Però sempre el Jaume es comporta d'una manera diferent, no hi ha un concert igual, i aquesta crec que és la seva gràcia, perquè d'aquesta manera, a més, comença a cantar i de sobte interrompeix la cançó i explica no sé quina anècdota, no, o treu un retall de diari, bueno, en fi, fa moltíssimes coses, no?
Sí.
I aquest crec que és el seu valor, no? Que és una persona que es fa estimar perquè ell també, com que és un animal d'escenari i segurament no pot viure sense pujar a l'escenari, doncs necessita l'escalfor del públic. Vull dir, és com una retroalimentació, no? I crec que en aquest sentit és quan va sol, és quan guanya més el Jaume, perquè el descobrim l'autèntica personalitat de l'artista o l'artesà.
Estàs d'acord o no, Jaume? T'hi és més còmode?
Jo, bueno, sí, jo sempre hi aviso si hi ha gent que m'acompanya o així, que facin el que pugui per seguir-me, que jo miraré d'anar a la meva. És el que miro de fer. A vegades ho aconsegueixo més o a vegades menys. Però vull dir, cada bolo és un allioli. Tu vas a fer un allioli. I jo hi vaig amb confiança perquè n'he fet molts d'allioles. I em solen quedar ben presos, que allò que aguanta la cullera. Però alguna vegada no hi queda. I doncs és... bueno...
Deixen a la posta i de la nit fins a jo. Rodeu el món, caravel·la, que ja tornareu al born. Rodeu el món, que ja tornareu al born.
Això de l'últim romancer, que és fins i tot, crec que en el teu web, ho dius així.
Sí, 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 ho diu així. Però la frase no me la vaig inventar jo. No sé qui se la va inventar. Vull dir, una
nònica. Et va agradar. De...
Sí, em va agradar, sí. Va, ho trobo que està bé.
Una cosa que destaques també és el fet que no, els romanços han sigut, tot han vingut, és tota una tradició, no? També el fet dels romanços, aquesta cançó molt més llarga, que va evolucionant. Recordo el romanço, sí, de Roda Sants, per exemple, Ferran, i tants altres. Sí. Molts encàrrecs, molts amics,
sí,
molts perquè t'han vingut de gust. És una mena de... Ho has convertit com una mena de baula entre una generació que ja no cantava romansos i que de cop i volta els tornes a posar a l'escenari?
Home, jo crec que sí, que segur que ho és. Segur que ho és, perquè és que mira que són pocs elements. És la veu i a vegades un guitarró i llavors la gent para una tensió però gran. Si tu cantes un romanço i la gent que l'escolta és perquè està lligada al tema d'aquell romanço, si tu parles d'una persona o si tu parles d'una entitat, i aleshores sentir en veu alta i cantada una història que d'alguna manera passa per dins de cada un, això fa que passin algunes coses entre la gent, i llavors per això crea aquests lligams i aquesta allioli, diguéssim. Et sents pertanyent a una tradició, diguéssim, et sents d'una nació.
Arribes a dir que quan has vist el llistat de romanços has caigut de cul.
Home, i tant, sí, perquè esclar, no, ja no, ara no me'n recordo, però 360 o no sé quants, o són molts, però bueno, però és el que hi ha, perquè és això també. La idea d'artista, sembla que sigui l'artista, ai, ara ve la inspiració, ara no em ve la inspiració. Mira, jo vaig treballar 3 anys aquí, a aquesta casa.
El Pont de les Formigues, queda?
Amb el Pont de les Formigues, sí, el 98, 99 i 2000. Mm-hmm. I després 15 anys a la competència.
A l'altra aquí, banda.
Sí, recua fins del 2001 al 2015. Mm-hmm. I llavors aprens dels periodistes que tu has de presentar una feina tant si tens mal de queixal com si tens mal de ventre. No si et ve la musa o no, si t'inspira. I aquesta és el sentit més de l'artesania, diguéssim. Això els periodistes ho teniu tot. Tu has d'entregar tal cosa tal dia i tal l'altre. Ja està, tu trobes bé o malament. I n'hi haurà que sortiran millor i pitjors.
El rei, senyors, ha caigut. La notícia és ben sonada. No fa molt que s'ha sabut que la ràdio l'ha esbombada. Si és que res s'aguanta dret, ni la cosa més preuada. El rei, senyors, ha caigut. I ja ho sap tota l'Europa. Tot de guàrdies han vingut per si cal repartir estopa. Si és que res s'aguanta dret i a tot arreu es retopa. El rei, senyors, ha caigut. Ha estat una errada humana. Ha passat de Can d'Anxú el darrer cap de setmana. Si és que res s'aguanta dret, no s'aguanta ni qui mana. El rei, senyors, ha caigut. Ha estat una relliscada. Té l'avantbraç fissurat i alguna altra rebregada. Si és que res s'aguanta dret, tot se'n va de revolada. El rei, senyors, ha caigut. I ara li retreu la filla que haurà d'anar escaiolat pel casament de Sevilla. Si és que res s'aguanta dret, fins al més sagrat perilla. El rei, senyors, ha caigut. Comprares prenguem candela, que fins al més saberut pot clavar-se una gardela. Si és que res s'aguanta dret, tothom patina quan gela.
El treball Les cançons del Pont de les Formigues, un treball al voltant d'aquest programa que hi havia aquí mateix a Catalunya Ràdio. Hem sentit El rei, senyors, ha caigut, del 1999.
I Catmans, diumenges al matí,
a ICAT.
Jo recordo en tu rosa la cara d'ella lleu, sense vel, sense nosa, el seu hort a l'ombriu, on la lluna reposa, la fragància suau de poncella desclosa.
Haver centrat la teva carrera més amb aquesta música d'arrel, música tradicional, creus que t'ha beneficiat? Creus que t'ha tancat portes, que t'ha encasellat? Això és...
Jo que sí, m'importa un pito.
Exacte.
Sí, sí, jo he fet el que m'ha semblat que havia de fer i m'ho he passat bé, i llavors, passant-m'ho bé dalt de l'escenari, he vist que hi havia baix de l'escenari gent que també s'ho passava bé. I llavors, a part de l'escenari, també doncs ho trobes amb diferents, o sigui, amb un àpat o amb el que sigui, amb un tracte més de tu a tu, que hi ha gent que té els mateixos sentiments i la mateixa sensibilitat que tu, i això està molt bé, dona un coixí fantàstic.
El gran mèrit del Jaume és el fet d'haver prescindit, des d'un començament, del sentit comercial, no? De la seva carrera o de la seva trajectòria, d'haver prescindit de les llistes d'èxits, d'haver prescindit de sortir als mitjans de comunicació, d'haver prescindit de guanyar premis, consideracions. Ell ha anat per feina, ell ha anat a cantar a la gent i no li ha interessat tenir més llums o més aparells de so, potser llevat de l'època de la Galana, que precisament que llavors et vas cremar, no? I sí, és quan vas canviar radicalment de fer grans superproduccions a anar sol amb una maleteta, no? I llavors crec que, bueno, doncs que ha arribat a aquests 80 anys, doncs podem diguem-ne, estar orgullós de que en cap moment ha, diguem-ne, traït els seus principis, que és una cosa que acostuma a passar molt sovint amb la gent que, del seu ambient, de la faràndula.
I el que sí que una cosa de les que apuntava ara en Ferran, de dir, en un moment en què la Galana era tota una producció tan bèstia que representava, clar, ha canviat molt també el món de la música, i el món de la música tradicional,
sí,
dels 60s cap aquí,
sí, fins i tot, canviat, fins molts i tot aspectes.
Fins i tot amb propostes d'escenari que abans no existien. Us vau inventar un tradicionari en el seu moment, sí, per donar cobertura precisament a aquest sector.
Bueno, entre altres coses, la Galana cantava en català, que no hi havia orquestres de ball, totes cantaven el negro, o les que sí. Vull dir, nosaltres cantàvem en català.
Sí, sí. Mami, que serà el que tiene el negro, no?
Sí.
No, es farà entendre.
Sí. Però bé, que aquesta era una cosa...
Però més enllà d'això, el fet de, com a artista, dedicar-te a la música tradicional, potser avui s'entén una mica més que aquells anys?
Depèn de qui, sí. Però depèn de qui, no ho entén ni ho entendrà mai. Perquè és una altra onda, sobretot els polítics, és una altra onda, és un altre llenguatge. No, és impossible que ens entenguem. Màxim que podem aconseguir és que donin alguna subvenció i no saben ni a qui la donen. Bueno, jo estic ara una mica... Encara no hem començat. La campanya, puc dir que són un desastre pràcticament tots. I pot ser que n'hi hagi algun que sigui una excepció. Ja està, jo ja he fet la meva tesi.
Bueno,
doctoral.
Políticament no hi ha hagut suport en aquest sector?
No, perquè és que no en tenen ni idea. No en tenen ni idea de que existeixi. I si va sortir el Tradicionarius és perquè veiem que aquest tipus de música, però això era pels anys 90, 80...
No, 88.
Sí, el 88, i llavors vam dir, doncs, ens vam ajuntar uns quants, encara, mira, la Dolors Lafitte, la Maria Lafitte, deia Vinal, el Jordi Fàbregas, el Jordi Roura i jo, bàsicament, i vam dir, doncs, fem alguna cosa, perquè si no ens ho fem nosaltres, ningú ens ho fa. Vam anar a demanar ajuda, aleshores, que hi havia el Serraïma, i va dir, diu, mira, jo les consignes que tinc és que tot el pressupost ha d'anar pel rock jove, pel rock català. Diu, i vosaltres no. I dir, ah, vale, d'acord, fantàstic, ja ens ho pensàvem, però ara ja ho sabem segur.
també es diguem que és una tradició que s'arrossega fins ara mateix, perquè la música d'arrel catalana o dels països catalans pateix una marginació absoluta respecte a altres gèneres musicals, i tant en la difusió com en la promoció com fins i tot en l'ensenyament. A les escoles pràcticament s'ha deixat d'ensenyar. Vosaltres als anys 70 anàveu a les escoles d'estiu, repartíeu cançoners, ensenyàveu balls, i els mestres doncs també mateix, vull dir, en conseqüència ensenyaven tot això a les seves escoles. Ara això s'ha perdut, no? I ara doncs no diré noms, però la música comercial doncs mereix tot el suport per part, sobretot em refereixo als mitjans de comunicació públics, mentre que la música d'arrel doncs és una cosa anecdòtica, no? que no té la més mínima importància, i bueno, sembla ser que en un festival com el Tradicionarius, que afortunadament gaudeix de molt bona salut, arriba, em sembla que ja és la 36a edició, uh-huh. i bueno, està ja com una mira com a testimoni, mira, com a mínim fem això al Tradicionarius, no? Però el Tradicionarius és una cosa que l'ha construït la gent de la música tradicional, no l'ha construït els polítics. O sigui, de cas, els polítics són els que s'han apuntat a última hora per sortir a la foto, no? Com expliques bé tu, Jaume, en el llibre.
Però és, et fot, eh? O sigui, jo ara, no és per res, eh? Però també aquí estem presentant un llibre, i llavors, doncs, jo recomano a tota la gent que el compri, o que en compri dos, un per ell i un...
Per regalar.
O tres. Un per ell, un per perdre i un per regalar. Però, a part d'això, jo ara he tret un disco. Però jo he tret un disco i jo sé que no sonarà. Potser aquí, en aquesta antena, en aquesta emissora, no sonarà mai, potser.
Home, en el programa nostre t'asseguro que ara mateix.
Anava a dir, a part de que alguns programes en concret, molt en concret, sí. Però, esclar, jo vaig anar una vegada, bueno, aquí en aquesta casa, i vaig presentar un disco. I el tio que el presentava, que no diré noms, va dir, diu, mira, ara te'l poso perquè estàs tu aquí, però després va a la biblioteca o a la discoteca i no el tornarà a posar ningú que jo coneixi. I això, esclar, això... aviam, jo com vols que em senti aquesta emissora com meva? Si sé que tot el millor que faig o tot el que faig no sonarà en aquest puesto, o igual que en els diaris, o jo què sé, jo què
sí,
sé.
Sí. En tot cas, reivindicar la feina feta i fer-la des de les finestres que tenim a l'abast és una manera també de fer una mica de justícia, d'alguna manera, i per tant és també la nostra voluntat.
Si aquest matí per la costa un guixaire hi ha passat i ha deixat la mar ben llisa, tan llisa com un mirall, i ha deixat la mar ben llisa, tan llisa com un mirall.
Hem parlat de moltes coses, però sí que m'agradaria fer un apunt amb el que passa últimament amb la teva obra, que és aquesta reinterpretació que abans dèiem, no? Des del garatge fins i tot, no? Com són fetos, els que et conviden, com són els corrandes, són corrandes, quan vas a mancar les velda pels escenaris, hi ha un retrobament?
No sé què és el que hi ha. Sí, un retrobament de diferents maneres d'anar pel món, sí, i de diferents anys. O sigui, a mi m'encanta, és clar, quan cantes amb aquests grups joves, o sigui, si mires la mitja de l'edat, la meva baixa, però en picat i em sento molt més jove, i això està molt bé. I resulta que és clar, que veure que a la gent més jove també usa aquestes cançons que tu... a tu t'emocionen i ells també s'emocionen, doncs això m'encanta.
I no t'hi sents estrany? Perquè, per exemple, t'envies amb uns fetos traient la teva part més punky, no?
Bueno, m'hi sento estrany perquè, és clar, quan pujo a l'escenari amb ells i comencen a tocar, sí, d'entrada em cauen totes les pròtesis i a terra, i em porto unes quantes, i és clar, però vull dir, a part d'això, diguéssim, o sigui, perquè és que et vibra el diafragma, bum, bum, bum. Bueno, però això ja és una cosa que ja va amb la bèstia, ja està bé, diguéssim.
Però t'agrada que es revisiti tot això.
Molt, i em cau la bava, és clar que sí, encara que siguin uns gèneres diferents del que jo... tracto, però vull dir que està molt bé. I parlant dels fetus, o sigui, que cantin, no només les, no triïn, fan una tria molt peculiar, no de les més marxoses, sinó, per exemple, del Quico Sabater. Canten el Quico Sabater, i a mi això em desfà, m'encanta. Es van empassar moltes cançons meves, diu, doncs després de fer això, diu, les nostres cançons les fem diferents. Mm-hmm. Les fem diferents i està bé això.
Que aquest és un fenomen que es produeix en diferents estils musicals i a tota mena de països, no? El fet de que músics joves es plantegin, bueno, la música que està fent, que estem fent, té uns orígens, d'on ve, no? Llavors busquen, investiguen i troben aquests orígens. I en aquest cas, doncs, aquí a casa nostra han trobat que un origen és l'obra del Jaume Arnella. I l'han cridat, han revisat la seva obra, l'han fet o l'han reinterpretat a la seva manera, l'han convidat a fer-ho amb ell i trobo que tots dos, joves i no tan joves, es retroalimenten, no? Sí, sí. I això crec que és bo per totes dues parts i és bo, en definitiva, és bo per la música del país, senzillament.
I tant, i tant. És que ara hi té mèrit, perquè és que en l'actualitat la cosa dels mòbils i tot això crea com una mena d'immediatesa, mm-hmm, que com si eliminés la història. I per això està molt bé. I per això està molt bé que amb aquest programa de ràdio, doncs sí, és clar, es tingui present això, que no partim de zero a cada moment, sinó que mirant una mica endarrere, doncs hi ha coses que ens ajuden a entendre més el present.
És la història d'un viatge, el seu viatge al darrer, el d'un maqui llegendari, el d'en Quico Sabater. Darrers dies de desembre, 1959, travessaven la frontera, eren 5 homes i prou.
Hem sentit moltes coses, també moltes cançons. A la llista hi ha uns 40 discos i un 41.
Bueno.
Perquè tu et van dir, anem a fer els 80 anys, i vas dir, pots fer un disco?
Sí,
40 clar. Més 40, ves al cul de la geganta, que és una frase.
Exacte.
Que hem sentit.
Sí,
bueno,
sí.
Els que m'han anat ja l'hem sentit més d'una
vegada. I si la geganta no vol, ves al cul de qualsevol.
Exacte.
Això ho deia la meva mare, però, per exemple, l'altre dia, un tio de l'Ametlla del Vallès, diu, la meva mare deia, llepa el cul de la geganta, i si la geganta no vol, llepa el cul de qualsevol. Però, bueno, i a mi el que m'ha agradat és poder fer un disco i posar la paraula cul a la coberta. Que això m'encanta, eh? O sigui, he trigat 80 anys a poder-ho fer, però és de les coses que estic satisfet de fer en aquesta vida.
Clar que sí. En aquí també hi trobem temes teus, adaptacions, i una cosa que no hem explicat gens també, la teva vessant de recol·lector de cançons.
Hi ha unes quantes cançons tradicionals aquí que d'alguna manera no és que les hagi descobert jo, però vull dir que sí que les he sentit cantar o les he trobat uns documents que estaven per escampar, per publicar, diguéssim. Mm-hmm. I aleshores sí, aquí n'hi ha, en aquest disc n'hi ha 4.
Aquí hi ha,
sí,
hi ha
un
temes...
parell de romansos guapos.
Clar, arriba en aquest aniversari, en aquests 80 anys d'en Jaume Arnella, que ens explica, d'alguna manera, i ho hem llegit en algun lloc, que un tens enveja de llocs com Grècia i País Basc, on la gent canta.
Home,
a la taverna. No ho fem prou?
No, aquí no ho fem molt. Aquí no
sé què... Van al futbol a la tele, al bar, i ja ens ha fotut,
sí,
no?
Sí, però aquí hi ha alguna cosa que no sé què és, que ens han fet fer com una... agafar com vergonya d'expressar els propis sentiments, cantant amb alegria o amb tristor. I llavors això, el cas més fort és Grècia, que jo he anat a Grècia i he estat... hi havia uns grecs dels que ens acompanyava que estava trist i es va posar a ballar trist, ell sol allà al mig, per demostrar sense vergonya que estava trist.
Que fort.
I bueno, i això és fantàstic. S'entén més quan estàs marxós així, però bueno...
No, és que tu una vegada em vas posar un exemple, que potser és un exemple extrem, però que molt il·lustratiu, no? Que, que una colla de catalans es troben a l'estranger i els hi demanen, va, canteu una cançó de la vostra terra, i acaben cantant l'Astúries Pàtria Querida, perquè no en coneixen cap de cançó tradicional catalana que sigui prou representativa. I això, francament, trobo que és vergonyós. I d'això són culpables, vull dir, tant la gent, diguem-ne, de peu, com els mitjans de comunicació, com les institucions, com el sistema d'ensenyament, vull dir, tots són culpables de que no sapiguem defensar o divulgar un patrimoni comú que això, que sembla que ens faci vergonya de manifestar-lo, perquè les nostres cançons no són ni millors ni pitjors que les altres.
Són les nostres,
senzillament.
Afortunadament, ara, com dèiem, no, hi ha un tradicionari que ens ajuda moltíssim, hi ha un festival que porta per nom Canto, Timpeters i companyia, hi ha molts llocs que sempre des de la base, també tens molta raó, s'han dedicat a ajudar a promoure tota la música d'arrel al nostre país. Jaume, són, com dèiem, aquesta setmana celebraves fa dos dies, els 80 anys, arribes amb un disc nou a la butxaca i amb molta energia, cosa que celebrem moltíssim.
Jo també.
I també aprofitem, doncs, escolta, agrair-vos que hàgiu vingut. Ferran, també gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge al llarg de la carrera d'en Jaume. Jaume, gràcies per venir als Estudis de Catalunya Ràdio, d'ICAT FM en aquest cas. Ens anem veient pels escenaris, ens anem veient per les places i pels festivals.
Doncs fantàstic, fantàstic. I moltíssimes gràcies per haver-nos convidat
a vosaltres,
amb el vostre programa.
Moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies.
Fins a les 10 del matí a ICAT i Catmans.
Programa avui que us hem ofert amb en Josep Llicent i Serassa, el muntatge musical amb Meje Estacio i Cori a l'estudi, a Nostri Llivaques a la producció i Quim Rollen i Valls a la locució. Marxarem amb les Nenes Maques Independents, un tema tradicional arranjat per Jaume Arnella i amb lletra de Ramon Solsona, i que trobareu en aquest 40 més 40, Ves el cul de la geganta.
Les nenes maques al dematí salsen i reguen, les nenes maques al dematí salsen i reguen el seu jardí. Jo també rego i el meu hortet, faves i pèsols. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols i julivert. Julivert meu, com t'has quedat? Sense cap fulla. Julivert meu, com t'has quedat? Sense cap fulla i el cap pelat.
Ramon Solsona va i em truca i em diu: Jaume, que he fet una lletra nova amb les nenes maques al dematí. Diu: ah, sí? I diu: quin títol li has posat? Diu: oh, les nenes maques independents. Ostres, jo que li dic, i com fa la primera estrofa? I ell va i em diu: les nenes maques al dematí, la independència voten que sí.
Les nenes maques al dematí, la independència, les nenes maques al dematí, la independència voten que sí.
Jo també voto i em fa feliç la independència del meu país.
Jo també voto i em fa feliç la independència, jo també voto i em fa feliç la independència del meu país.
Julivert meu, que estaves pensit, la independència t'ha eixerubit.
Julivert meu, que estaves pensit, la independència. Julivert meu, que estaves pensit, la independència t'ha eixerubit.
I després va i li diu: faves i pèsols, pebrots i enciam, la independència per fotre el camp.
Faves i pèsols, pebrots i enciam,
La independència, la independència, faves i pesos per enciam. La independència per fotre el camp.
I ara una que s'ha d'anar al tanto perquè s'ha de fer amb aquesta melodia i no cap altra, que diu... Si jo l'estiro ben fort per aquí, la independència, si tu l'estires ben fort per allà, la independència no pot trigar.
Si jo l'estiro ben fort per aquí, la independència, si tu l'estires ben fort per allà, la independència no pot trigar.
Segur que tomba, que tombarà, la independència la volem ja!
Segur.